Són les 9.37, les 16.37 a la remissió. Ràdio Illa també participa en els actes del 25N, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Avui us oferim una taula rodona coordinada per Espai Dones sobre la pel·lícula que hem vist aquest cap de setmana al cinema, Les xiques de la estació.
¿Por dónde quieres que empiece?
Desde donde quieras tú.
No me lo puedo creer, venga. Arriba, dientes y ducha, ¿eh?
¿Dónde vas?
¿Te has escapado del centro o qué?
Voy a unirse a casa de un colega, barra libre de todo.
Pues yo me apunto. Go, 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 gangster. Yo
salí de la costilla de una rache. Aquesta pel·lícula, dirigida per Juana Macías i basada en fets reals, gira entorn a Najara, Àlex i Miranda, tres adolescents que viuen en un centre de menors i, per aconseguir diners, tenen relacions amb homes adults als banys de l'estació de Palma. Tot això amb una intermediació d'una jove més gran que forma part d'una xarxa d'explotació sexual. El cas real de violació va destapar-ho al Diario de Mallorca, que va informar al gener de 2020 de la detenció de cinc menors i un adult per l'agressió sexual grupal a una nena de 13 anys en el barri de Corea el 2018. Per parlar d'aquest film, tenim avui amb nosaltres a Marina Ferrer, psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a la Dona. Bon dia, Marina.
Hola, bon dia.
Benvinguda. Francesc Reinés, del Servei de Protecció de Menors. Bon dia, Francesc, benvingut.
Hola, bon dia.
Ana Dolores Amargo, bon dia, Dolores.
Bon dia a tots i a totes.
D'Espai Dones.
D'Espai Dones,
sí. I Isabel Gil, caporal primera de la Guàrdia Civil de l'EMUME, equips de dona i menors de l'Institut Armat. Bon dia, Isabel.
Buenos días.
A veure, la pel·lícula, doncs això, gira entorn a aquestes nenes que viuen en un centre de menors. Dolores, per què heu escollit aquesta pel·lícula?
Bueno, está claro, es una película que muestra muy claramente cómo se produce esta captación de menores vulnerables, ¿no? Y también muestra la realidad de las menores y de la vulnerabilidad en la sociedad y cómo funcionan las mafias que captan la prostitución, ¿no? Entonces, nosotros como asociación feminista estamos en contra de queremos una ley abolicionista de la prostitución. Y las personas deben de saber lo indigno que es el ejercicio de poder que hay dentro del sistema prostitucional y de que no solamente son centros de menores, es Guardia Civil, es policía. O sea, es necesario que haya una ley que de alguna manera culturalice que eso es un abuso. Eso es un abuso de poder y hay que hacer más por las niñas y por las mujeres. Hay que hacer mucho más. Y esto tiene que venir pues de una ley que cambie esa mentalidad. Pues tendrá que venir de una ley que cambie esa mentalidad.
Una de les coses destacades d'aquesta pel·lícula és com comença, diguem, aquesta explotació sexual que es dona d'una forma, diguem, bé, les primeres escenes es veuen doncs, les nenes sortint d'aquests banys públics d'una forma, sembla gairebé, doncs, innocent o sense cap... bé, és una forma de veure-ho... gairebé com que sembla voluntari, no? Però després es veu a poc a la pel·lícula com al darrere hi ha molt més de tot això. Elles s'ho prenen d'una forma molt naïf al final perquè són nenes, no estan sent del tot conscients. No sé com opera psicològicament tota aquesta dinàmica, no? Del començar i com psicològicament elles mateixes acaben dient a la pel·lícula és que jo feia el que volia. Com funciona això, Marina?
Mira, pues són nenes, el fet, la qüestió seria que són nenes que estan totalment desprotegides. I a més venen d'haver patit unes situacions de violència, de negligència, que fa que siguin molt més vulnerables. No hi ha ningú al darrere realment amb qui tinguin un vincle significatiu, ningú que les guiï, ningú que les sostingui emocionalment. I això fa que estiguin com més en una posició molt més vulnerables davant d'aquestes situacions. Elles al final el que fan és provar. És com un joc, no saben el que s'estan exposant. I el fet de ser tan vulnerables fa que puguin trobar-se en situacions de risc molt més que en altres situacions, en què podrien estar més sostingudes.
Un dels referents aquests dels que parlaves justament a la pel·lícula és en Marcos, aquest educador que és al final la persona a la qual elles veiem com recorren a ell quan de veritat ja no tenen una altra opció perquè es veuen doncs, en situacions problemàtiques. Francesc, tu, per exemple, el paper d'en Marcos, com el definiries, com l'explicaries?
Bueno, des del meu punt de vista, en aquest cas, hem de tenir en compte que és una dualitat, no? En el mateix temps que li ha de donar una estima, un amor, una protecció, en el mateix temps li ha de posar unes normes, uns límits, dintre d'una circumstància que, per cap de les dues bandes, és agradable. O sigui, per una part, una persona que és vulnerable, que ha sortit del seu entorn familiar, a on mos agrada o no, tindrà la seva reticència d'haver sortit d'aquest entorn familiar o tindrà alguna circumstància, en aquest cas con Jara, que parlava, no? O sigui, vale, molt bé, m'heu protegit a mi per una circumstància X, però és que ja hi ha el meu germà. I jo el meu germà també me l'estim i veig que no està protegit. O sigui, és com voleu que jo confiï en vosaltres si al mateix temps, quan no puc confiar perquè la persona que jo estim, que jo vull protegir, vota no me l'estic protegint. I clar, quan te trobes amb aquesta dualitat de que per una banda has de donar amor, has de donar estima, has de protegir, al mateix temps li estàs donant unes normes i uns límits que moltes vegades és complicat posar-les perquè saps que molt de límits o molt de normes poden desenvolupar accions més desprotectores que protectores. I és una dualitat molt difícil i molt complicada d'encaixar perquè el que vols és finalment que puguin confiar en tu i quan tinguin un moment de dificultat, com li va passar a Nàlits, cridant aquesta persona i que pugui aparèixer, no?
Es veu també a la pel·lícula com des de, en el centre de menors, ja sabia que hi havia alguna cosa que no anava bé. Bé, les nenes aconseguien doncs, objectes cars i al final de la pel·lícula, en Marcos, una de les coses que diu és tots ho sabíem que alguna cosa estava passant. Però es veu una mica també com el paper de l'administració, com de vegades té certa impotència, no?, en aquests casos.
Totalment, en aquest sentit, hi ha una escena anterior en aquesta de Marcos que diu tothom ja ho sabia, o sigui, no tot ja ho sabíem, però és que amb anterioritat diu ho hem de comunicar en els tècnics referents, no? I m'hi diu, i la directora de recurs diu, però és que saben que això és molt lento, no m'ho faran cas, no? I és que una cosa no lleva l'altra, és veure que l'administració moltes vegades és lenta, o sigui, mos agradi o no, però no tot el temps és lenta, per casos necessaris, per coses que realment és necessari protegir algunes famílies, en aquest cas, algunes menors, l'administració actua. Les circumstàncies, quan deixant de fer les nostres accions perquè mos durà cap a peleo, mos tardarà molt de temps, o accions que no mos agraden, fins i tot, hi ha un moment, en aquest moment que diu en Marcos, que tot any ja ho sabia, és una de, ara, tot ha d'estar impecable perquè vendrà a fiscalia, mos revisarà, mos... I clar, l'administració és vera que és molt més gran, sempre tenim la part del Ministeri Fiscal que mos vigila, que vetlla perquè totes les coses estiguin bé, i hi ha d'haver una coordinació entre la part d'administració, forces i cossos de seguretat de l'Estat i la part judicial. És molt necessari aquesta coordinació per realment protegir en aquestes menors. Quan no anem coordinats, quan no estem tots a una, mos costa més cadascun del seu territori protegir en aquestes menors o en aquests menors en general, no?
Isabel, uno de los detonantes de la película es esta violación grupal que sufre una de las menores. Bueno, y vemos ciertas partes del protocolo en las que ella va a denunciar, va al hospital. ¿Qué nos puedes explicar sobre este protocolo? ¿Cómo actúan los cuerpos de seguridad cuando se produce un hecho así?
Bueno, pues en primer lugar me gustaría aclarar un poquito el tema del centro, el objeto de la película, el centro de menores de referencia es un centro de protección, no de reforma. Es un centro en el que las menores, bueno, es como si fuera su hogar, tienen su horario de salida, su horario de entrada, tienen que respetar unas normas, etcétera. Es decir, eso quiero dejarlo claro porque en alguna parte de la película se ha escapado, o sea, realmente la palabra escapado no es lo que más se ajusta, es que no llega en el horario, es decir, que no es un centro de reforma, es un centro abierto, es un centro de protección. Pues cuando ocurre un hecho así, pues inmediatamente pues es contactar, bueno, en este caso ya el centro de menores es el que acompaña a la menor, se informa inmediatamente a Fiscalía y evidentemente pues se inicia una investigación y ya nos pone un poquito también en guardia y de hecho... con motivo de esta primera denuncia de la violación grupal, pues se extendió y normalmente se mira un poquito más allá, ¿no?, del hecho de la menor, sino de las otras menores que la acompañaban. Y por eso todo lo que se produjo, ¿no?, de la investigación, se llevó a cabo una operación. Otro detalle que no quiero dejar pasar. A ver, el centro de menores se encuentra dentro de la demarcación de la Guardia Civil. Uh-huh. Pero las menores cuando salen se dirigen, es decir, van a la plaza, donde a la estación que es demarcación de Policía Nacional. Con motivo de estos hechos se inició una operación conjunta, si bien cada hecho fue tratado de forma individualizada. Eso quiero que quede claro porque, había varios autores, y fue un expediente distinto para, es decir, un caso diferente, si bien estaba todo enmarcado dentro de la misma operación. Como bien decía Francés y aquí todos los ponentes, esto dio lugar a la revisión del protocolo y a una mejora y con motivo de ello se editó y ha salido la guía para la actuación ante casos de explotación sexual en la infancia y adolescencia. Aquí está una herramienta que se adjunta en esa guía y dependiendo del resultado de la misma, pues ahora mismo, por ejemplo, algo que hemos mejorado y que antes no existía es la comunicación, por ejemplo, de sospecha, evidencia de violencia sexual infantil o adolescente que nos hacen llegar simplemente por una sospecha. Y ahí ya iniciamos una investigación. O sea, ya no esperamos ni siquiera la denuncia formal por parte del centro.
Una altra cosa que es veu molt a la pel·lícula, ja cap al final, és una mica, doncs, la, no sé si la paraula és revictimització, però sí que al final és la víctima la qui paga les conseqüències d'haver denunciat. N'Àlex ha de marxar del centre on té tota la seva xarxa d'amistats, el seu vincle, de la seva llar, i en una cridada telefònica li diu a Nahara, no ho diguis res, no ho diguis, no parlis, perquè... jo, si ho pogués haver fet, no ho faria, perquè ara tinc por i ara jo he de marxar i pensaran que ets doncs una puta, bàsicament. Això és el que li diu n'Àlex a Nahara. Com podem evitar això? Hi ha alguna manera, creieu, de poder doncs, fer que les víctimes no hagin de pagar doncs, aquest recorregut tan dur i no hagin de ser culpabilitzades? Dolores.
Bueno, yo considero que más bien ella se marchó por seguridad, más que porque fuera considerada o no, porque eso tampoco les importaba mucho. Lo que decía Isabel, son un poco inocentes, ¿no? Todavía no, eso no lo tienen claro. Fue por seguridad. Simplemente sabía que si se quedaba ahí, pues le podía pasar algo. Había hablado e incluso el quedarse evitaba que para las demás tampoco hablaran para que ella no tuviera problema. Entonces, claro, esto mejor que lo diga Isabel, pero es por eso, por seguridad.
Y también otro detalle, y es que las menores salen a los colegios como otras claro. Menores. Entonces, cuando esto se supo, se tuvo conocimiento, rápidamente se corre la voz. Es decir, la del centro de menores, ¿quiénes son las del centro de menores? Todo el mundo sabe en los colegios quiénes vienen del centro de menores y quiénes vienen de su hogar, hablándolo ya claramente, ¿no? Entonces, se sienten señaladas, se sienten, bueno, pues, y es así, realmente, no quiero expresar la palabra que acaba de decir ahora Dolores, pero bueno, y esa incomodidad y bueno, y al final, pues, ese respaldo, pues, tal vez no era el suficiente como para permanecer. Y una de las razones también que creo que era Ale, le decía a Jara, el de no hablar, yo creo que era porque ella, pues, tuvo que pasar por esa situación, ¿no?, de estar señaladas y, bueno, eran tratadas, como dicen en la película, como putas. O sea, no se les respetaba ni en el colegio. Entonces, pues eso también te hace replantearte la situación y bueno. Por eso estos casos siempre se tienen que llevar con la máxima discreción, porque aquello fue todo un revuelo y es cierto que bueno, que no es que se exagerara, pero yo creo que también se podía haber llevado de una forma más discreta.
Sobre medidas de protección, justamente, cuando una mujer acude pues por un caso de violación, por un caso de violencia de género, sobre todo cuando se da pues en un entorno, digamos, pues sea tan próximo, ¿no? Porque al final era gente del barrio, era gente con la que se cruzaban cada día, era gente que sabía dónde vivían, que sabía los recorridos que hacían. No sé si hay alguna medida de protección una vez se pone la denuncia para poder pues garantizar un poco la seguridad de que luego no sean perseguidas.
Sí, normalmente una vez que se suelen solicitar ese tipo de medidas, la de aproximación de comunicación, y bueno, normalmente la autoridad judicial siempre extiende esas medidas.
Marina, aquestes noies, tant Àlex com Nahara, es pot veure com a les seves sortides amb la seva família, les seves visites de cap de setmana, expliquen la història una mica de la seva vida, com ja han patit violència. Nahara ja ha patit violència sexual de petita, n'Àlex ha patit violència física per part del seu pare. Com afecta tot això psicològicament, diguem, després, a l'hora doncs, d'expressar-te la teva sexualitat, d'entendre doncs, el teu valor com a persona?
Ho altera absolutament tot. Tant viure violència sexual com viure un altre tipus de violència, el que fan és alterar la forma que hem de concebir com són les coses. Per tant, és molt complicat que a l'hora de desenvolupar-se i d'experimentar sàpiguen ben bé què està bé, què no està bé, què em fa mal, què no em fa mal, en quin entorn estic protegida, en quin entorn no estic protegida, els hi costa molt. És com que s'ho carrega absolutament tot.
De fet, també veiem, hi ha una figura a la pel·lícula, la d'en César, que és un noi que treballa a l'estació, i bé, sembla com que és major també i li agrada a la Hara, no? Com que flirtegen una mica i després al final sembla com la persona bona, no? De la pel·lícula, una mica el salvador d'aquesta història, no? Que al final ella es refugia una mica amb ell fins que al final veu com que la seva intenció és la mateixa que la dels altres, que realment ella no li interessa a ell. Com s'explicaria això també?
Bé, clar, en aquestes noies els hi costa molt distingir, no?, a qui s'aproven i realment els hi costa molt confiar i pot sortir malament. I en el cas, no?, d'aquesta pel·lícula es veu amb aquest noi que surt malament, ella vol refugiar-se, vol confiar en algú i al final és com un altre missatge de no hi ha un lloc segur per jo.
D'altra banda, bé, des del centre, també el paper del Marcos, que és un paper d'educador, diguem, proper, però alhora jo entenc que no molt invasiu. Diguem que al final de la pel·lícula, quan Nahara s'incita una mica Nahara a parlar, però en Marcos l'intenta fer entendre, no? Tipus, ningú et farà la bronca, ningú et vol dir com has de viure... I li dona com algunes claus li conta una història sobre un elefant que es veu com amarrat i està tan acostumat a estar amarrat que no intenta sortir d'allà. És una situació doncs, que es dona psicològicament en això de la violència de gènere, de la violència contra les dones?
És indefensió aprendida. O sea, la historia del elefante que cuando es pequeñito le ponen una cuerdita y no se puede zafar, y cuando es grande se puede salir perfectamente y no lo hace, es indefensión aprendida. Ellas estaban en esa indefensión aprendida. Vienen de ambientes ya desestructurados, maltratos, etcétera. Piensan que, bueno, la vida es así y yo, bueno, pues me toca hacer esto. O sea, mismamente Hara, la madre ya era prostituta, se prostituía, entonces, claro, ella pues pensaba que tendría que acabar así, porque no... esa indefensión aprendida y además normalizada. ¿Y cómo se normaliza? Bueno, pues vivimos en un sistema, en una cultura prostitucional, de que mantenemos instituciones que no protegen, mantenemos instituciones en que se aprovechan de la vulnerabilidad de las niñas, ¿no? y de las mujeres, de la pobreza y de todas estas cuestiones. Entonces, claro, si vivimos en esta cultura, lo que dije antes, o sea, los hombres tienen vivimos en un sistema patriarcal, androcéntrico, en que ellos ni se inmutaban cuando tenían a las niñas. Incluso tenían drogas porque sabían que así eran más fáciles. Ellos sabían perfectamente todo, eran adultos. Y no se les caían los anillos, no les importaba nada quiénes eran ellas. No les importaba nada. Van a lo suyo y nada más que a lo suyo. Incluso este amigo, supuesto amigo que tenía Jara, ¿no? Entonces, eso es una cultura, forma parte de una cultura. Si tú mantienes en la sociedad un sistema en el cual siempre se ataca y se aprovecha de la vulnerabilidad de las niñas y de las mujeres, no olvidemos que las mujeres son las más pobres del mundo, ¿eh? O sea, dentro de la pobreza las mujeres son más pobres que todos los demás, ¿vale? Entonces, porque es un sistema que crea esa pobreza, feminización de la pobreza. Entonces, se va reproduciendo. Entonces, tú no puedes mantener un sistema de este tipo. Por mucho que hagan los centros de menores, la Guardia Civil, todo esto que es muy útil y es importantísimo, ¿vale? Por mucho que se haga esto, seguimos teniendo hombres que les importa tres pitos esta cuestión, entonces apaga y vámonos. No, esto no se puede permitir. O sea, es una desigualdad, una injusticia, y es perpetuar la desigualdad. ¿Vale? Y yo creo que es esto. Si me permites, claro, me gustaría leer un texto de Rosa Cobo, que es una socióloga que, bueno, ha escrito muchísimos libros y demás sobre consentimiento y demás. Y ella decía que no olvidemos que el feminismo, bueno, no olvidemos que el abolicionismo de la prostitución es un proyecto ético, es un proyecto político y es un proyecto civilizatorio. Porque evitar que los cuerpos de las mujeres estén articulados en un mercado es probablemente una de las mayores propuestas civilizatorias del siglo XXI. Un proyecto civilizatorio para aquellas mujeres que viven situaciones de pobreza, de falta de recursos y de vulnerabilidad. El abolicionismo no solo defiende a las mujeres que están en prostitución, sino a todas las mujeres. La prostitución tiene efectos de esa realidad en el imaginario patriarcal. Y muchos varones asumen en su interior y en su imaginario que todas las mujeres somos prostituibles, potencialmente prostituibles. No queremos que nuestras hijas, y no queremos que las generaciones de adolescentes que ahora tienen 12, 13, 15 años, y no queremos que las niñas y niños que están naciendo vivan pensando que acceder violentamente a sus cuerpos es algo normal, que forma parte del orden natural de las cosas. Por eso, ¿qué es lo que pasa ahora? Y lo vemos perfectamente en la película, ¿no?
Una altra cosa que veiem a la pel·lícula, hi ha una escena en la que Miranda li diu a un noi que ha conegut al mateix centre, li diu, bé, si acabes això podràs venir al Chiringuito a Formentera, però bé, si ho acabes. I ell li pregunta, per què creus que no l'hauria d'acabar? I Miranda li diu, perquè aquí ningú acaba res. ¿Qué en dirías tú, Francesc, de això?
Hombre, me hace gracia esa pregunta, en qué sentido. Sí que es verdad que las circunstancias como pueden vivir na Alets, na Jara y na Miranda, ¿no? Aquesta part de que ara me centro en una otra cosa, ara estic anant de festa, ara... Totes aquestes parts també formen part o han format part dels recursos residencials, en aquest sentit, no? Però dins dels recursos residencials també hi ha altres àmbits, altres realitats que sí que desenvolupen tot el seu procés i també fan tot el seu procés perquè puguin aconseguir la seva titulació, puguin estar protegits dels entorns que sortien de negligència, maltractament o el que fos dins el seu entorn familiar. Això provoca que bueno, pues, moltes vegades estem més enfocats de que la persona més referent que tenim, i la persona referent no significa ser que ho fa tot bé, sinó ser que és líder dins aquest entorn, mai acaba res. Però hi ha altres veus invisibilitzades que també formen part d'aquests recursos que sí que fan el seu procés i sí que poden tenir pues, els seus estudis, fins a tot, per que mentida, però moltes vegades com a part o gent que no aconseguirà res, però hi ha molta gent que està a la universitat, fa estudis, després és educador de diferents centres, o és el que vulguin ser, i això és una cosa que és una visió que hem de canviar dins la nostra mateixa societat, fins i tot dins ells mateixos, perquè és, com que ja estic dins aquest recurs residencial, ja no podré ser res, perquè ja han acabat amb la meva trajectòria. I sí que és veritat que m'agradaria comentar una cosa de, que ha anat sortint, de que heu comentat de Nàlex, que patia violència física, és cert, però també era víctima d'una circumstància de violència de gènere dins el seu entorn familiar.
Efectivament.
Aquesta circumstància no només és la part física, perquè pues, me rompen un braç o me fan un cop, però pues, me puc anar recuperant, però la part emocional que pots anar reveguent d'anulitat dins una circumstància de ser víctima també de violència masclista dins el teu entorn familiar com a fill o filla, te va anul·lant també com a ésser viu en aquest ésser humà, no? I és una cosa molt important de tenir en compte, o sigui, ara tens la capacitat de poder dir, però al mateix temps, ostres, ho he dit i no tinc cap protecció, entre comilles, no? La protecció, sinó me sent que pot venir mon pare, en aquest sentit, no? I tornar a amenaçar de dir-me, si fas algo, ho pagarà ta mare. En aquest sentit, no? Que això surt en aquest moment a la pel·lícula i és com aquest d'indefensa dins aquesta circumstància, no?
Veiem, de fet, com els monitors i pateixen molt quan aquestes nenes han d'anar després, han de tornar a les visites a casa dels pares, sobretot en el cas de l'Àlex, que ja saben el que passa, com es gestiona això des d'aquests centres? És que què és millor, no? La pregunta seria evitar-los de prohibir que tornin a casa o com es protegeix d'això?
És complicat, la veritat és que és bastant complicat. Més que res perquè la legislació vigent no és sota cavall o rei. No és que tu fas això i tens aquesta acció, tu fas això i tens aquesta altra acció, no? A part de que les persones són canviants, tot el temps, i vulguem o no, han de donar l'oportunitat en el canvi.
Yeah.
I hem de primordiar en mesura de la possible que les persones menors d'edat puguin estar visquent en el seu entorn familiar. Per tant, intentaràs per activa o passiva aquesta circumstància. Quan això no sigui possible, per motius que se vagin evidenciant i al mateix temps vagis comprovant, sí que no hi haurà aquest contacte amb la família. Però també aquest no contacte amb la família li passa a Miranda. És un abandonament.
Yeah.
I després també tenc els meus monstruos d'un dia que estic allí a la camilla, no?, plorant, no? O sigui, perquè te'n dones compte que estàs sola en el món. O sigui, te'n dones compte sí. Tens aquesta sensació de que estic sola en el món, no? Doncs pues quan tens aquesta realitat de que pot tenir aquesta part de família i és biològica, vulguem o no, aquests menors, encara que sigui d'una forma insegura, han vinculat amb aquests progenitors, han vinculat amb aquestes progenitores i tenen una estima cap a ells. Aquesta circumstància provoca que costi molt desvincular-los d'aquesta realitat. I sí que és vera que sabeu també en el final de l'escena, el que vol tota persona humana és sentir-se part d'un grup, no? En aquest cas, pues, sentir-se part d'una família és molt bo i li passa a Hara i al seu germà, que en el final se veu una escena, no?, jugant a la bolera, i ella se sent segura, no?, de que, ostres, una altra nova realitat a través d'una família cuidora és possible.
Per què? Perquè només li proposen a ella ser acollida. quan un menor passa a un centre de menors, automàticament passa a formar part d'aquest servei d'acollida o no?
No automàticament. Si notes, per llei, mos toca, en aquest sentit, poder treballar que abans d'anar a un recurs residencial hagi d'anar a un recurs de família acollidora.
D'acord.
Vale? Quan això no és possible, però no és possible no només pels menors, sinó per les característiques de les famílies acollidores, perquè cadascú té d'encaixar moltes bolles en el mateix sentit, pues passa un recurs residencial en aquest sentit. Quan sabeu que hi ha un perfil que no només per les seves característiques, sinó perquè hi ha una família amb característiques que podria acceptar aquesta realitat, se fa que puguin encaixar aquestes bolles o aquest puzzle. I moltes vegades no és possible en totes les realitats dels infants. I possiblement dins d'aquell recurs hi haurà hagut infants que hauran passat a diferents famílies acollidores i no haurà funcionat. I això també és una cosa que desgasta molt, en aquest cas, en els infants. I això tenim moltes pel·lícules estadounidenses allà que van sortint.
Sí, sí, muchas.
Val? Però és una realitat que també passa aquí. Per tant, com que això és una cosa que també provoca dany en els menors, s'ha de veure molt bé que la proposta que tu fais pugui anar endavant i pugui funcionar per protegir el menor. Perquè si no, el que fas és desgastar-lo i fas que aquesta vinculació que fa pues se fa i qüestionar de, ostres, és que potser no faig estimera.
Sí.
Clar, potser és que no puc estar a cap lloc a part de la meva família o aquí.
Mira, volia parlar d'una dada, i és que la indústria del porno fa anys que mira cap a les noies a les quals intenta seduir amb plataformes com OnlyFans. Aquesta xarxa social és una de les més influents entre la joventut, promociona les dones com a emprenedores en otorgar-los el presumpte control total sobre quin contingut sexual publicitar, com fer-ho, quan i on. Prop del 30% dels joves enquestats entre 18 i 21 anys estan convençuts que les persones que venen aquest contingut guanyen molts de diners i gairebé un de cada tres opinen que és una manera legítima de generar ingressos. Aquest tipus de pàgines, a més, estan legalment restringides a persones grans, però els menors eludeixen amb facilitats els sistemes de verificació. Un 21% dels participants a l'estudi coneix algú del seu entorn que utilitza o considera utilitzar aquestes plataformes. Bé, parlava abans Ana Dolores de cultura d'això, de mercantilitzar el cos de les dones...
Claro. En nuestra cultura está totalmente, estamos cosificadas por todas partes, ¿vale? Date cuenta que hay países donde permiten la compra de bebés, tranquilamente, o sea, ¿una compra de bebés? ¿En serio? O sea, tanto los medios audiovisuales como el cine, las películas, todo, por todas partes vivimos en un mundo capitalista y muy, muy capitalista, más bien neoliberal. El dinero parece que es lo único importante, ganar dinero. Yo si tengo dinero, incluso aquí en la película se ve un poquito, ¿no? Unas personas que no son queridas por ningún lado, el poder tener unas zapatillas o un móvil o tener algo que por sí mismos que es pues esto les hace sentirse bueno como los demás, ¿no? Que soy yo, estoy pues no, entonces el consumismo, vivimos en una sociedad consumista al por mayor, parece que el tener dinero es lo más importante del mundo. ¿Vale? La ética, la moral, una cultura diferente no parece que va desapareciendo, se va de esto, y entonces, claro, así es difícil cambiar las tornas. Entonces, esa cultura hay que cambiarla. Esa cultura hay que entender que vivimos, vuelvo a decir, ¿no?, en un sistema patriarcal y donde de alguna manera todos y muy androcéntrico, porque durante siglos en el poder estaban los varones, las mujeres estaban relegadas en sus hogares. Entonces, ahora que estamos todos, tenemos más libertad, resulta que entramos dentro de este sistema de consumismo y este sistema de consumismos a las mujeres las lleva al mismo sitio. O sea, las cosifica de tal manera que entre la industria de la belleza, la industria consumismo, que parece que todo hay que tenerlo bien, y luego, oye, como el dinero es importante, luego lo más importante es el dinero, y que es mentira, todo es mentira, es un engaño. O sea, vamos, yo he escuchado podcasts de chicas que han estado en el OnlyFans y demás. Es muy fácil entrar y se sabe que es una entrada ya a la prostitución. O sea, entras por ahí, ¿vale? Y terminas, acabas en la prostitución, porque cada vez te van pidiendo más cosas. Además, tú dependes de un sistema que te mete ahí, porque esto de, ay, no, yo soy muy libre, no sé qué. Bueno, para mantenerte libre cuesta muchísimo. Tienes que pertenecer a una organización, y la misma organización es la que te lo exige, ¿vale? Hay violencia, por supuesto que hay violencia, hay presión, hay violencia, y igual que veíamos aquí, sí, que ella se quería ir, sí, hay violencia, que no se crean que no hay violencia. Hace que todo encaje precisamente por el uso de la violencia.
En la película se ve perfectamente, como al principio fan voluntariamente fins que arriben en aquesta casa, i cap d'elles vol estar allà, volen marxar, però ningú no les deixen, han de fer el que han de fer. I després Nahara un dia no vol participar en aquesta cosa i acaba rebent una pallissa.
Claro, claro. O sigui, així funcionen les webcam també, ¿no? Que no se crean que és diferent.
Isabel, no sé si també este tema de l'OnlyFans, bueno, esta dificultad también, porque la propia víctima se siente, digamos, no se siente víctima en algún momento, si esto pues añade dificultad a todo el proceso, o si se han conseguido mecanismos para que no sea así, cuando no hablamos de menores, claro.
Claro, estamos hablando de que no estamos hablando de menores, entonces está, por decirlo de alguna manera, rozando una línea muy delgadita en la que evidentemente es difícil abordar esa situación. Respecto al tema de la película, estamos pasando, bueno, no pasando por alto, que siempre estamos hablando de que son las mafias las que las captan. En este caso es precisamente a la que llaman China.
Sí.
Ella también fue una menor que estuvo en el centro y que supuestamente fue abusada sexualmente también. Y arrastraba una mochila consigo, y en vez de dejarla, parece ser que se ha dejado también arrastrar, ¿no? Y es la que ella coordinaba y captaba a las menores. O sea que es una nueva circunstancia, y bueno, que no estamos hablando que no solamente están las mafias también, no tenemos que irnos muy lejos, porque muchas veces son las mismas alumnas que cuando salen, no solamente en el tema de la prostitución, en este caso abusos sexuales, sino en el tema de relacionado con las drogas también. A veces son las personas que han estado previamente en el centro de menores que luego son las que suministran o facilitan ese consumo a los menores que se encuentran en ese centro.
Es un poco como la víctima que se convierte en verdugo, ¿no? De alguna forma.
En vez de salir, pues lo que
se integra.
Se integra en ese,
sí,
ese
coge
sistema.
Como
sí,
como un nivel más alto, ¿eh? Sí, y dice, sí, bueno, yo no quiero estar como estas, pero yo soy la jefa.
Ens queda poc temps. No voldria deixar aquesta taula rodona parlant dels agressors, posant una mica el focus, no tant en les víctimes, no, sinó en els agressors. Tenen diferents perfils, no? Perquè tenim, per una banda, aquests homes grans que es fiquen a banys públics amb nenes petites, i després tenim els autors d'aquesta violació grupal, que són menors d'edat. Marina, no sé, com un menor d'edat, també ho hem vist doncs, en altres produccions d'això, de menors, que acaben sent agressors sexuals amb 14-13 anys. Com pot ser això?
Bé, al final és una perpetuació de lo que és la violència, i és un tema més que res social. Vull dir, al final és tema dels agressors, no? De que la violència dels homes cap a les dones es doni amb aquesta facilitat és un tema social super mega extès. Vull dir, al final...
Porno, no?
La pornografia en aquest moment ajuda a que els joves encara ho interioritzin més i ho normalitzin. Claro. És un tema exclusivament social.
No sé si hi ha alguna manera de tractar psicològicament també en aquestes persones que són doncs, agressors sexuals o bé, sí?
sí que hi ha intervencions, hi ha tractaments, existeix aquesta possibilitat. Mm. I nosaltres, per exemple, serveis socials, vull dir, també a benestar social és una opció que oferim.
Clar,
el que passa és que el foc està molt posat en el que és la víctima.
Ja, exacte.
En lloc d'en sus agressors.
I vosaltres, per exemple, no sé si en els centres de menors, si us trobàvem en un cas així, en el que un menor doncs fa alguna cosa, comet un delicte d'aquest tipus, com ho podeu abordar, com ho podeu fer?
Bueno, o sigui, com passaria si no estigués en un centre de menors, en aquest sentit. Sí que és vera que nosaltres mos hauria d'arribar a la denúncia en aquest sentit, perquè si no, possiblement no mos enteraríem de la circumstància, i a partir d'aquí començaríem a actuar en conseqüència en aquestes accions. Per tant, com, possiblement, si hi hagués una situació d'abús sexual i hi haguessin proves contundents, possiblement canviaria de recurs residencial, en aquest cas, a un més terapèutic, però si no hi haguessin unes proves d'evidències, sí que no tot el que intentem fer a tots els recursos residencials és una prevenció en quant a les circumstàncies de violència masclistes que tenim dins del nostre entorn. En aquest sentit, el que fem és intentar fer veure o que puguin experimentar que una altra masculinitat és possible en aquests menors. Sí que és vera que moltes vegades dins els centres de menors pues, també venen amb unes circumstàncies molt arrelades d'unes vivències que han viscut durant la seva infància. Lluitar contra aquestes realitats a vegades és molt difícil. Però sí que és vera que nosaltres, dins els recursos residencials que tenim, pues, fem aquestes noves masculinitats de que puguin conèixer noves realitats de ser homes i no tenir en compte el seu model d'home que tenen en aquest sentit. I sí que és vera que si nosaltres també ens donem compte que dins el recurs residencial, ja sigui dins el recurs o fora del recurs, tenim sospites d'aquestes circumstàncies, nosaltres també posem en contacte de que ha pogut passar aquesta circumstància en coneixement de ja sigui Guàrdia Civil o Policia Nacional segons la circumscripció i Fiscalia, perquè puguin tenir en compte que nosaltres hem detectat alguna cosa i que això s'ha d'investigar.
Cuando son menores las personas que forman parte de esta red de explotación sexual, como es el caso de la película, o cuando son menores los que violan a una chica, entre muchos, ¿cuáles son los protocolos? ¿Qué se hace?
Bueno, en este caso es Fiscalía la que se ocupa del asunto. Y bueno, dependiendo, imagino que... hacen se estudia el caso, se abre la investigación, se pone a disposición de la fiscal del juzgado de menores, pero luego el que entiende es el fiscal de menores. Y bueno, en algunos casos acaban en el centro de reforma, que es lo que hablábamos antes, que no es el centro de protección, en el centro de reforma. Eso es, se adoptan medidas, la verdad que en la mayoría de los casos acaban en el centro de reforma, y en otros pues simplemente se adoptan una serie de medidas, como la prohibición de comunicación y aproximación, siempre con la supervisión de los padres, se le dictan una serie de medidas judiciales, pero no como los mayores, evidentemente claro. Son adaptadas siempre a los menores.
Bé, doncs no sé si voleu fer algun últim apunt sobre la pel·lícula, sobre...
Bueno, yo a mí me gustaría decir también que, bueno, con respecto a la libertad sexual, que no es suficiente que una persona se declare libre para ser, para prostituirse. Y no es suficiente porque para que el resto de las mujeres acepten que el sistema prostitucional sea legítimo y adecuado. O sea, la libertad no se mide por la capacidad de vender tu cuerpo, sino por la capacidad de vivir sin ser explotada. Y aceptar que las mujeres tienen derecho a venderse es ocultar y esconder el derecho de los hombres a comprarlas, ¿vale? Entonces, me gustaría que se reflexionara sobre esto porque aquí hay la dignidad de las personas debe estar por encima de todo. Lo tenemos en el artículo 10 de la Constitución y la dignidad y los derechos humanos que están en ese artículo deben de estar por encima de todo lo demás. Y en estos momentos y mientras mantengamos un sistema prostitucional, no es así.
No sé si algú més vol dir alguna cosa sobre la pel·lícula, sobre...
A mí la película me hay una cosa que me gusta de la película cuando entran en la la camioneta para ir a casa de estos de, bueno, a la casa aquella, resulta que hay un niño, ¿no?
Sí.
Esta también es una realidad y además tiene un poco de relación con las estadísticas, ¿no? Porque las estadísticas dicen que el 98% de la prostitución son mujeres, ¿vale? Pero bueno, mujeres o niñas en este caso, pero también hay el resto, son varones y trans, ¿no? O sea, que trans es un poco menos, ¿no? Pero varones y trans. Por tanto, los niños también son vulnerables y están desprotegidos. Y realmente existe también prostitución de niños, ¿vale? Esto es importante. Que se vea, esto me ha gustado que se vea. Y luego, por otro lado, encuentro que la película es bastante clavada, se ha notado, lo hablábamos antes Isabel y yo, que se ha notado que han investigado muy bien, porque es muy clavada a lo que sucede, ¿no? en la realidad, ¿no? ¿Vosotros qué decís? ¿No? Yo creo que es bastante, va mostrando muy bien incluso la vulnerabilidad. O sea, primero hace una descripción de la vulnerabilidad de cada uno de los personajes, que son casos además que se dan en estas en estos sitios, ¿no? Y entonces todo el proceso que se va siguiendo, ¿no? ¿Por qué hay mujeres, hay niñas que se quedan en el sistema como esta Marta, ¿no? Que le decían la negra, ¿no? La que lleva una carga tan terrible que abandonó ya y se prefiere más quedarse ahí, ¿no? Entonces, no sé, sí me ha gustado y luego simplemente porque la encuentro muy clavada y por otro lado porque veo que también hay esperanza, ¿no? De alguna manera Jara pues queda con la esperanza de que pueda suceder así. Y bueno, ¿tú qué decías?
Bueno, yo le comentaba antes a Dolores pues precisamente que es verdad que los centros de menores hacen una labor exquisita, a pesar de este asunto que se ha estado tratando en la película. Y prueba de ello es que de las tres protagonistas, dos de ellas han estado en el centro de menores.
Las actrices.
Jara, sí, las actrices. En este caso, Jara no, pero la que hace el papel de Ale y Miranda han estado en el centro de menores y la verdad que, bueno, lo describen como sitios, muestran su gratitud, ¿no? Y bueno, y ellas mismas pues dicen sobre la película, bueno, que es tal cual, ¿no? Lo que ellas también han vivido de alguna manera.
Sí, de fet, la película té molt de realisme, Molt de realisme i molt de context. Sí. No sé què penseu vosaltres.
A mi m'ha semblat que la pel·lícula transmet molt bé el que aquestes menors han de sentir. O sigui, la sensació de buidor, de solitud, de desesperança és brutal. Fins i tot la música, no, que va com acompanyant la pel·lícula, em sembla brutal perquè és que també com que posa paraules a totes aquestes emocions.
Sí,
totalment, en aquest sentit. Sí que és vera que moltes vegades pensam, no?, i va passar en aquest moment, de que els centres de protecció pues, no eren protectors, en aquest sentit, quan va sortir la notícia i van ser una part molt criticada, i en el mateix temps se va fer extensiu, o sigui, un lloc que passava concretament amb unes menors, se va fer que totes les menors eren se dedicaven a la prostitució quan no era així.
Clar.
No? Que una cosa tan particular se faci notícia i s'estendesqui per tot, és vera que són coses que s'han d'erradicar totalment, però poses en el foco i poses culpabilitzes a unes persones que ja són víctimes d'una realitat que les ha tocat viure per unes conseqüències familiars X, que fas que estiguin molt més vulnerables de lo que ja són.
Totalmente.
Sí, a mí como feminista me molestó muchísimo que se fuera contra precisamente con las menores, revictimizando, y me molestó muchísimo que fueran contra los centros, ¿vale? Es que son, no hacen bien su trabajo. No, perdona, vivimos en una sociedad que vivimos. Los que no hacéis bien vuestro trabajo sois los políticos, que lo que tenéis que hacer es una ley abolicionista de una vez por todas, ¿vale? O sea, muchas veces cuando tú vives en una sociedad injusta de esta manera, pues siempre se va a las víctimas, siempre se va a los que no se pueden defender, ¿sabes? En vez de arreglar los verdaderos problemas, el verdadero problema es una abolición,
sociedad,
claro, una sociedad. Tú tienes que ver que haya una sociedad mejor. Si ves que la pornografía no esto, pues oye, abolición de la pornografía, y el sistema prostitucional hay que abolirlo de una vez por todas, entonces, porque hace mucho daño y permite lo que permite. Entonces, hacen todos en esta sociedad, hacen los centros de menores, todo el mundo que trabaja alrededor de las niñas y de los niños, hacen un trabajo increíble, porque además, según van se van viendo fallos, se va mejorando, como decía Francés, y se va haciendo mucho más extensible, o se va aprendiendo, ¿vale?, sobre la marcha. Claro que hacen un trabajo, pero claro, los políticos y las leyes deben de estar acordes con esa protección, y en estos momentos no es así.
Doncs acabem amb aquesta taula redona. Marina Ferrer, psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a la Dona, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Francesc Reynés, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dolores, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Isabel Gil, caporal primera de la Guàrdia Civil, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.